Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No és la primera vegada que hem fet aquesta pregunta, però és que és inevitable. És inevitable. Mireu, tenim un concepte i una situació geopolítica internacional realment complicada. És que poses la tele, escoltes la ràdio, ens escoltes a nosaltres, escoltes l'actualitat, i és que t'espantes, és per acollonir-se d'una manera seriosa, i em perdonaria la paraula, però és que penso que és la més contundent per reafirmar tot això. I penses, ostres, cap on anem? Cap on anem? Clar, quan tu veus el que està passant a Iran amb els atacs d'Israel i els Estats Units, inevitablement, molts de vosaltres segurament pensareu o tindreu la ment posada quan la guerra d'Iraq, que van patir aquells atemptats precisament per estar involucrats a una guerra, no només a Espanya, sinó uns quants països occidentals, no? I clar, penses, pot passar el mateix? És a dir, hi poden haver una mena de, no diré guerra santa, com es va declarar en aquell moment, però sí poden haver cèl·lules o llops solitaris jihadistes que per aquesta qüestió s'activin i tinguin la temptació d'atemptar a un país occidental. No vull, amb això que estic parlant ara mateix, no és una qüestió d'alarma, eh? No és una qüestió de generar l'alarma, no? Perquè no oblidem una cosa que ja fa molt de temps que estem a un nivell antiterrorista d'un 4 reforçat. Per entendre's, és un 4 sobre 5, però seria un 4 i mig, per entendre's. És un 4 reforçat. Però com està la situació de cara al món jihadista, que serien els més perillosos, no? En aquest cas, els fanàtics, per dir-ho d'alguna manera, no? Doncs avui parlarem d'això, i en parlarem amb el Pedro. Pedro és el cap de secció d'antiterrorisme de la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona de la Policia Nacional. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, moltes gràcies per la vostra invitació, i aquí soc, per contestar les preguntes que vostès em faran ara.
Bueno, fantàstic. Primer, gràcies per haver vingut aquí amb nosaltres. Bé, jo, tal com ho he explicat, és per espantar-se. Un nivell 4 i mig és, bueno, un nivell per espantar-se o no?
Ja portem molt de temps en el nivell 4, en el nivell 4 que és reforçat, que tu estàs parlat,
sí.
I és un nivell que, bueno, portem ja des dels atemptats del 17A. Aleshores, l'amenaça aquesta, l'amenaça terrorista, l'amenaça jihadista, porta molt de temps, no? A Europa, a Espanya, a Barcelona en particular. De fet, encara no s'ha refotat més per els aconteciments que estan patint a l'Orient Mitjà, al Golf Pèrsic. No ha pujat aquesta amenaça, no ha pujat al nivell d'amenaça, no, evaluat. Uh-huh. Però sí que és veritat que els aconteciments recents del Golf Pèrsic, d'Iran, de la guerra d'Estats Units i Israel vers, sí, Iran, sí que fa incrementar el
nivell... Que aixequem les orelles, no?
El nivell de risc, uh-huh, en l'amenaça, sí, sí, és veritat.
Clar, hi ha unes dades del Ministeri d'Interior que situen a Barcelona com la província amb més operacions contra el terrorisme jihadista a Espanya. De fet, de tant en tant veiem notes de premsa d'actuacions de la policia. Per què es concentra aquí tanta activitat policial? Per què passa això?
Bueno, el primer que he de dir que jo no tinc dades exhaustives des del punt de vista estadístic.
D'acord.
Jo parlaré aquí des d'una perspectiva de la meva competència, que és el cap de la secció aquesta que tu m'has presentat,
sí,
i des de la perspectiva de la casuística, dels casos que jo he vist i dels que jo he sigut una mica responsable, per dir-ho d'aquesta manera. Aleshores, sense dades exhaustives, jo he de dir que tinc la percepció, la inferència, la deducció, de que és més simple aquesta qüestió del que sembla. Per què? Perquè jo crec que aquí tenim a Barcelona província, tenim la població la població més nombrosa de tota Espanya.
D'acord.
En termes absoluts.
D'acord.
De musulmans.
D'acord.
D'acord. A més, això també és rellevant dir que aquí també tenim els centres religiosos salafistes, més centres religiosos salafistes que a altres llocs d'Espanya. Sí. Els centres salafistes i el salafisme és la ideologia religiosa de la que surten la base del jihadisme combatien.
Seria la més extrema, la que pot arribar a ser més extrema i més radical, no?
Correcte, correcte. Bueno, hi ha més, però tradicionalment, i una tradicionalment, de tots o pràcticament tots els atemptats que hem patit a Europa venen determinats per aquesta ideologia, d'acord? D'una o una altra manera, en matisos, en detalls, però és així. Aleshores, la confluència de tenir més població musulmana que altres llocs i, a més, aquesta ideologia que està més assentada que altres llocs, bueno, pues fa que la base és aquesta. I, a més, o sea, si ja la base la tens aquí, pues, a l'hora de la radicalització, pues és més fàcil.
És més fàcil.
És més fàcil pescar aquí que a un altre lloc. Perquè
clar,
hi ha més...
Per volum, bàsicament.
Volum,
no? Per volum de persones, correcte. Bàsicament aquesta seria la qüestió.
I hi ha també vull incidir en un detall també que crec que és rellevant en aquest punt de vista. Aquí tenim un altre operador de seguretat, que és els Mossos d'Esquadra.
Sí.
I amb bona lògica, no anem més per lògica, bueno, si hi ha més gent investigant, pues, al final afloraran més casos, no? Afloraran més casos. Però clar, no tinc dades exhaustives, és una inferència meva.
Clar, clar, suposo que per aquestes qüestions, per això Barcelona pot ser potencialment un focus de major radicalització, per tot aquests volums, seria això, no?
En contrast amb altres llocs d'Espanya, pot ser que sí, aquesta... De fet, hi ha més investigacions i més detinguts que altres llocs d'Espanya.
Pedro, ha canviat el perfil del terrorisme o dels terroristes jihadistes a Espanya? Sobretot des dels atemptats de l'11M del 2024.
Bueno, ha canviat de manera substancial. O sigui, a veure, si m'explico bé. Els atemptats de l'11M del 2004, estem parlant del 2004,
sí, sí.
Fa més de 20 anys, eren... terroristes que formaven part d'una cèl·lula organitzada, en jerarquia i en rols establerts, d'acord?
D'acord.
Estava estructurada, més o menys, bueno, bé estructurada, jo diria que estava bé estructurada, d'acord? I a més, vinculada, relacionada amb Al-Qaeda, d'acord? Mm. Bueno, això pràcticament ha desaparegut. Tal com estava conformada la cèl·lula aquesta ha desaparegut, o si no ha desaparegut és més difícil de trobar-ho, perquè a més creiem que aquells atemptats, aquella cèl·lula sí que tenia directrices de la matriu de Al-Qaeda, d'acord? Això ha canviat des de 2004, no tenien atemptats a Europa pràcticament fins al 2014, que va aparèixer al Daesh,
sí.
Va vindre al Daesh, d'acord? En el Daesh va canviar aquesta fisonomia. Per què va canviar? O es va afegir una altra fisonomia, perquè no és descartable que tornin a trobar una altra cosa en l'hora d'aquestes estructures, d'acord? Però va introduir una altra manera de fer. I aquesta manera de fer es basa sobretot en les xarxes, en internet i les xarxes socials, no? Què vull dir? Mira, el Daesh va aparèixer, va intentar instaurar un califat a Síria i a Iraq,
sí.
Va intentar, va tenir èxit durant un any, però èxit de veritat, i només començar va crear un aparell de propaganda increïble, eficaç i eficient.
Sí, és curiós tot això, com influeix la propaganda i la influència informativa. Bàsicament això, afegit amb una radicalització religiosa, etcètera, etcètera, dona per resultat aquesta història. I aunque, si em permets, anem cap aquí, cap a època contemporània, no? Hi ha una certa, no diré radicalització dels joves, però sí una tendència cap a ara dels joves, segons les enquestes que s'han fet, que hi ha una deriva cap a la dreta, ultradreta, etcètera, etcètera. Més, una qüestió més radicalitzada. No sé si això passa també en qüestions dels jihadistes o radicals, en aquest cas. Si també hi ha una tendència. Per què et pregunto això? Perquè molts dels detinguts de forma recent són joves que han nascut a Espanya. No sé si també coincideix aquesta deriva d'una certa radicalització de la joventut avui en dia. O no, o estic ara barrejant unes coses que no tenen res a veure.
La veritat que no ho sé, no et puc contestar de manera rotunda. I el que sí sé, això sí que ho puc dir, és que cada vegada el jihadista, el radical, cada vegada és més jove. Això està clar, és una evidència.
Perquè és més fàcil manipular els joves, suposo.
Clar, és molt més fàcil manipular. Has de tenir en compte que encara no és adult, s'estima, jo crec, que des d'un punt de vista psicològic fins als 25 o una mica més enllà dels 25 ja tens formada plenament la personalitat, no? Pues des de ara ja comencen fins i tot als 14 anys, o fins i tot una mica més o una mica menys, fins i tot. Pues fins als 25 tenen un recorregut per captar a esta gent i gent vulnerable des d'aquest punt de vista, gent més vulnerable que la gent adulta, ja, a la zona, sí, és un caladero, per dir-lo, no, en castellà, és un caladero. Per sí.
I quin paper estan jugant ara mateix, per exemple, ja no diré intel·ligència artificial o bots, sinó la xarxa social? Suposo que hi ha un antes i un després de xarxes socials en aquestes qüestions, sobretot de captació de joves i...
Com t'estava dient, aquí, bueno, aquí hi ha dues coses que van en paral·lel, no? Una són els jobs solitaris, d'acord? Sí. I això estan captats fonamentalment a través d'internet, de les xarxes socials, de X i de plataformes similars, no? De apps, de missatgeria instantània i demás. Juguen un paper fonamental, però fonamental de veritat. Sense internet, xarxes socials, no entendríem de tants. No entendríem tants
jihadistes
joves.
Sí, sí.
Això està clar, són fonamentals.
Són fonamentals en aquest cas. Quin perfil hi ha? Quan hi ha un perfil d'aquestes persones, no sé si és una qüestió de persones que estan a l'atur, fracàs escolar, aïllament social, suposo que han de tenir un perfil psicològic molt determinat, no?, per ser tan influenciables moltes vegades.
Mira, torno a dir-te que jo parlo de la casuística, no?, dels casos meus. Jo tinc casos de tota mena, però fonamentalment hi ha dues coses en comú. Fracàs escolar, això sí que és veritat, cert aislament, és a dir, el natiu digital que sí, es diu, sí, que ja ha nascut en les xarxes socials, en l'internet, que ja ha nascut,
que su vida està en les redes socials.
Correcte, sí, sí. Correcte. Bueno, es fica a l'habitació, es aïlla i su vida real no és la vida física, sinó és la vida virtual.
Digital,
no?
TikTok, Instagram, sí, Twitter, sí, coses per l'estil.
Correcte. I aleshores sí que és veritat, i en determinats casos, que hi ha radicalització no només jihadista, sinó en altres àmbits, en casos puntuals, no només jihadista, en altres àmbits. I el que estem veient també, jo vull dir-lo també de veritat, el que estem veient és que ara per ara s'està veient que l'adoctrinament, la captació jihadista, no és, la recepció d'aquesta captació no és des d'un punt de vista radical, fanàtic, religiós,
sí,
sinó més bé cala en aquesta persona un agravi comparatiu, un agravi de que l'Occident, Europa, Espanya ho està fent molt mal als països musulmans, i canalitzen aquesta agravi vers una violència justificada per la religió.
Clar, aquí és on entra el factor propaganda i el factor que comentaves abans. Tot això, que, és a dir, que tot barrejat és una autèntica bomba. Bueno, no sé si era prou d'acord a dir-ho d'aquesta manera, però seria així, és una bomba psicològica per a aquestes persones.
Sí, correcte, és una bomba psicològica. A més, afortunadament a Espanya...
Li donen un motiu, li donen una manera de ser, no? Li donen un sentit de comunitat, potser,
tu,
no?
Imagina, tu estàs desarraigat. És
ja
de segona generació, és ja nascut aquí a Espanya, però no sentes ni espanyol, ni català, ni marroquí, ni sirià. Perquè el pare, sí, és sirià, o és marroquí, o és argilià.
Sí.
Però ell no, ell ha nascut ja aquí, té la nacionalitat espanyola, en molts casos, i se sent fora de lloc, se sent desarraigat, desubicat.
Ni d'aquí ni d'allí.
I tota la radicalització aquesta li dona identitat, li dona una referència clara. Això està clar, això és així.
Un
però...
sentit de pertànyer a una comunitat.
Correcte.
Que és en el fons el que tots busquem una mica, no? Aquest sentiment. Clar, entenc per tot això que explicaves de les xarxes socials i demás, Pedro, que suposo que una part molt important del treball antiterrorista es fa a internet, es fa davant d'un ordinador.
Sí, i tant que sí, ara per ara sí. O sigui, tenim dues vertents, dues vessants, no? Però és fonamental. Jo crec que els esforços van per aquesta banda. O sigui, més esforços aquí en controlar, monitoritzar la radicalització i la posterior... intent de cometre atemptats o sí, fets violents, no? Mira, començaré parlant del Codi Penal, Afortunadament, aquí a Espanya tenim figures penals tipificades que fan que nosaltres podem investigar anticipadament. Per això també tenim la sort de detectar gent radicalitzada que està cometent delictes i podem fer una investigació i podem fer detinguts i presentar-los a l'autoritat judicial, no? Són els delictes d'enalteciment, no sé com es diu en català, enalteciment.
Enalteixement del terrorisme.
Enalteciment
del terrorisme ja ho entenem perfectament, no hi ha problema això.
I autoadoctrinament. Fonamentalment, aquestes dues figures...
Un autoadoctrinament, és brutal això que dius, eh?
Bueno, sí, clar.
Autoadoctrinament.
Sí,
no és que vingui ningú a adoctrinar-me, sinó que ja jo mateix busco les eines, els vídeos, les maneres per autoadoctrinar-me en alguna cosa, per tenir aquest sentiment de pertanyença a un grup.
Sí.
La ment de les persones es al·lucinen, això.
Això es dona habitualment, molt habitualment es dona. Tu només fas consultes a internet i, a més, el punt de referència... Saps què passa? A veure, no sé com es diu ara d'una manera tècnica, però és igual, tu et fiques a la teva habitació, en el teu ordinador, en el teu mòbil, i al final tu tens de base ja una ideologia. En aquest cas, una ideologia religiosa, no? Salafista, pro-jihadista.
Tinc una pretendència, sí.
Vale. Tu què busques a internet? Buscar reforçar aquesta idea que tu ja tens. I ara per ara, contràriament al que penses...
Però no des d'un punt de vista crític. Tu busques des d'un punt de vista més de menjar-t'ho. No de veure o buscar discrepàncies, què hi ha de bo i què hi ha de dolent, sinó directament d'autocomplacer-te en tus idees.
Així és. Tu busques informació, opinions, punts de referència que confirmin les teves opinions, la teva informació que ja la tens, ja estàs imbuïda, que estàs imbuït ja d'aquesta informació, tu busques confirmació del que tu penses.
Correcte. O sigui, estem parlant, a més d'aquest treball informàtic a les xarxes, també d'un perfil treball psicològic d'aquestes persones. Bé, ja per acabar pràcticament, avui en dia, igual no sé si sabràs respondre'm aquesta pregunta, quin seria el principal perill que tindríem a Catalunya o a Espanya davant de tot això? Serien cèl·lules organitzades, com em comentaves abans, que penso que m'has dit que ja no queda cap, o llops solitaris, o cap dels dues?
Vale, sí, ja sé que el temps em premia, però diré. Jo, en primer lloc, des d'un punt de vista de probabilitat,
sí?
Amenaça, probabilitat, és més probable, jo crec que és tipus lobus...
Llops solitaris.
Això està clar. O sigui, llops solitaris captats amb les xarxes socials, en internet, perquè la captació és busques informació en internet, aquesta seria el típic, no? Busques informació en internet, després un fil de X, paral·lelament Instagram, sobretot TikTok, ara per ara, i després ja et capten i et fiquen a Telegram, a canals específics de Telegram, per exemple, i del canal específic del Telegram, doncs hi ha un grup de Telegram, o un grup de WhatsApp, i ja quan estàs captat de veritat, passes a Signal, a Threema, a Discord, que també és una aplicació on la fan servir la gent per jugar.
En Dark Web, jugant, buscant coses, la Dark Web, coses així, no?
La Dark Web és més complicada, perquè no és... Clar, la Dark Web no hi ha molta gent per captar.
Clar, sí que perquè no tothom té un accés.
Ja estàs captat, vull dir, ja estàs captat.
Ja estàs, tu no fa falta entrar en la Dark Web, ja t'han pillat.
Quan vas a la Dark Web, ja estàs captat en el sentit de que, bueno, es faran coses per no detectar-te a la
Clar.
Però ja estàs captat.
Ja. I a més perquè tu has volgut, perquè tot això respondria a aquest llop solitari, a aquest perfil d'autoadoctrinament, buscar coses, vull dir, ja vas cap a aquest camí. Llavors entenc que un llop solitari, i amb això acabo, és que, ostres, el tema és superxulo de xerrar, però entenc que un llop solitari és encara més difícil de detectar, no? Perquè no respon ni a altres persones directament ni està dins d'un grup organitzat, sinó que en funció d'aquesta radicalització actua, no diré que impulsivament, però quasi, no?
Sí, la veritat és que no sé si és més difícil o no, però sí que...
Bé, dins de que tot és difícil, eh?
Requereix altres eines diferents, no?
D'acord.
Fonamentalment una monitorització de les xarxes socials, no? No és fàcil, això està clar que no és fàcil. Però, bueno, nosaltres tenim un grup de xarxes socials que fa aquesta investigació i aquesta detenció. Intenta detectar aquesta gent en fases tempranes, no? I després tenim aquesta sort de tenir tipificats al Codi Penal en l'enalteciment i l'adoctrinament i autoadoctrinament. jo vull dir, ja que sé, ja sé que estem acabant, jo vull dir que només tenim aquesta amenaça, eh? És, jo crec, la més probable, però no només tenim aquesta amenaça, ja, també tenim l'amenaça tradicional de selves organitzades, estructurades, en jerarquia,
sí.
I després ara el context internacional, anava a dir polític, no és polític, el context de les guerres internacionals, sí. Ara per ara, fa uns anys ja, els atemptats de Hamas vers Israel i la guerra d'Israel vers Hamas, i ara, molt d'actualitat, la guerra dels Estats Units i Israel contra Iran.
Iran, sí.
Bueno, pues clar, que això incrementa el nivell d'amenaça, no? Amenaça és un país amb una idiosincrasia
molt determinada. Sí.
No és un país amb una ideologia salafista, és d'altre tipus d'ideologia religiosa, és sí. Xií, que no el salafisme no té res a veure amb l'analgisme, però també Iran cal tenir-lo en compte perquè és molt fort des del punt de vista de l'estructura internacional que pot tenir d'agents, de simpatitzants,
d'acord,
i bueno,
ara, de col·laboradors, de gent que li pot donar un cop de mà en moltes qüestions.
No sé si ha sentit que fa uns dies va haver-hi un atemptat a Lieja, a una sinagoga, i també sembla que a Grècia, això no està confirmat, i a Rotterdam fa uns dies, no va causar víctimes, però sí danys, no? Bueno, pues tot això molt probablement nosaltres creiem com a hipòtesis, i crec que les agències internacionals també ho estan mirant així. Bueno, això ve determinat per Iran i per els seus serveis d'intel·ligència, no?
Que
guardians de la revolució i CUTs i similars, Això també és un risc.
Doncs molt interessant, és per parlar molt d'això i més encara profundament. Pedro, cap de la secció d'antiterrorisme de la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona de la Policia Nacional. Escolta, gràcies per haver vingut a aquest estudi per xerrar d'aquest tema que és interessant, sobretot per la seguretat i l'interès de tothom. Molt amable.
Gràcies a vosaltres. Jo encantat, de veritat, de vindre aquí, de conèixer tot aquest món de la ràdio. Està molt bé. Moltes gràcies i molt agraït.